Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. La línia R3 de Rodalies continua interrompuda des de primera hora entre Parets del Vallès i les Franqueses per un robatori de coure en la catenària. Per minimitzar l'afectació, Renfe ha reprogramat el servei de la línia de tal manera que entre Puigcerdà i les Franqueses es fa en tren, entre les Franqueses i Parets amb autobús per carretera i entre Parets i l'Hospitalet torna a funcionar el tren. D'altra banda, també un tren avariat a l'R2 Nord entre el Prat de Llobregat i l'estació de l'aeroport del Prat ha impedit la circulació en aquesta línia durant bona part del matí. En aquest cas, a hores d'ara, ja està resolta aquesta incidència. I els Mossos d'Esquadra han desmantellat a Barcelona un grup criminal multireincident especialitzat en robatoris amb força a domicilis utilitzant marcadors. Els detinguts que eren 5 acumulen 21 antecedents per robatoris i també altres fets contra el patrimoni. En total se'ls atribueixen 9 fets realitzats en municipis com Barcelona, Mataró, Badalona, Esplugues i també a Sant Feliu de Llobregat. S'han recuperat aparells electrònics, rellotges, joies i tot es preveu tornar-ho als propietaris. I el ple del Parlament aborda aquesta setmana el debat general sobre el canvi climàtic i les mesures urgents per afrontar la sequera. Aquesta manca de pluges i l'augment de les temperatures són les principals causes de l'assecament de les fonts de la regió mediterrània, segons un estudi del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals. I el govern de Badalona es reunirà aquesta tarda amb els veïns dels 420 habitatges propers al bloc esfondrat al carrer del Canigó del barri del Raval. Teresa Pastor Lafuente, secretària de l'Associació de Veïns del Raval de Badalona, ha reclamat al Notícies en Xarxa ajudes per part de la Generalitat i també per part de l'Ajuntament del municipi.
Los veïns el que reclamen és una ajuda de la Generalitat o l'Ajuntament perquè molts d'ells no poden pagar aquestes reformes. De moment el que han rebut ha sigut assessorament jurídic, després han tingut psicòlegs i per part de l'Ajuntament la promesa de que es farien la revisió de los 420 pisos per una IT i després que es donaria suport a totes les famílies.
En aquesta trobada, l'alcalde Xavier García Albiol traslladarà els acords que van arribar el divendres l'executiu local juntament amb la Generalitat i l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. I en esports, el Barça és el campió de la Copa Intercontinental d'hoquei patins. Ha superat el Porto per 3-6 en la pròrroga de la final disputada aquesta matinada a l'Argentina. Les dianes de Marc Grau, Barroso i Bargalló han sentenciat el títol mundial. Per contra, el Palau va perdre als penals la final femenina davant del Telecable.
Notícies en xarxa.
Bon dia i bon dilluns, 19 de febrer de 2024. Això és l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dilluns 19 de febrer, avui com cada dilluns farem repàs de com els ha anat el cap de setmana als equips catalans. Evidentment parlarem de la desfeta del Barça ahir a la final de la Copa ACB a Màlaga contra el Real Madrid, una final igualada que van acabar enduent-se els blancs amb un nou títol per al conjunt de Xus Mateo contra el de Roger Grimau. En canvi, en clau blaugrana encara, el Barça va guanyar ahir, aquesta matinada de fet, la Copa Intercontinental d'Hockey Patins. Ho va fer contra el Porto, el vigent campió d'Europa, en una gran partida, en una gran final, en què el Barça es va avançar per 3-0 i va acabar guanyant a la pròrroga, després que els portuguesos empatessin. En canvi, el Palau de Plegamans va acabar subcampió d'aquesta Copa Intercontinental després de perdre els penals, de dura derrota contra el Telecable Gijón, el vigent campió d'Europa. Bàsquet, Hockey Patins, però evidentment també futbol, perquè avui mateix tanca la jornada un partit de Sassama més entre l'Atlètic Club de Bilbao i el Girona, a la primera divisió masculina, dos equips que lluiten per entrar a Champions. El Girona, recordem, és segon, ara a 6 punts del Real Madrid, el líder amb aquest partit pendent, i l'Atlètic Club de Bilbao seria el primer equip que no jugaria a la Champions a la temporada que ve. És cinquè a 10 punts dels gironins. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'Esport Català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. el Joan García. Joan, bon dia.
Molt bon dia, Martí.
En futbol, el Girona tanca avui la 25a jornada de la primera masculina contra un rival directe.
Doncs així és, perquè el conjunt gironí visita aquesta nit a les 9 Sant Mamés per enfrontar-se a l'Atlètic Club de Bilbao, cinquè classificat amb 10 punts del Girona. Mitchell té la gran absència de Daily Blin amb un cop al peu, a més David López i Toni Villa lesionat, i Jan Couto sancionat.
El Girona és segon i de guanyar es pot tornar a apropar al líder, el Real Madrid.
Ahir els blancs, que de moment sumen 6 punts més que els gironins, van empatar un contra Rayo Vallecano. El Barça, que va guanyar dissabte i és a 2 punts del Girona i a 8 del Madrid, ja prepara l'anada als vuitens de final de la Champions masculina dimecres a Nàpols.
Després, per cert, aquest mateix matí hem conegut els horaris de la 29a jornada de la primera masculina.
El Girona jugarà dissabte 16 de març a 6:45 de la tarda al camp del Getafe, mentre que el Barça, que també juga fora, ho fa contra un rival directe, l'Atlètic de Madrid, diumenge 17 de març a les 9 de la nit.
Al Metropolitano, a la Lliga F, el Barça torna a guanyar.
Després de l'empat entre setmana amb el Llevant, les blaugranes han derrotat l'Atlético de Madrid per 2-0 amb gols de Salma Parayuelo i Vicky López. El tècnic Jonathan Giraldez va mostrar el seu malestar per la convocatòria amb la selecció espanyola d'Alexia Putellas, que recupera d'una lesió. L'altre català de la categoria, el Llevant Les Planes, va perdre després de 4 jornades empatant ahir 2-1 al camp del Madrid Club de Futbol i té el descens a 8 punts.
A la primera federació femenina, la segona categoria estatal, l'Europa retroba la victòria amb el triomf.
Després de 7 jornades sense fer-ho, les de la Vila de Gràcia van golejar el Madrid B per 4-1 i continuar a 3 punts de la permanència. A MJ de Barça B van empatar un resultat que deixa les lleidatanes fora de les places de play-off i a les blaugranes segones, aprofitant la derrota de dissabte a l'Espanyol.
A la segona masculina, l'Espanyol tancarà la jornada tercer.
El triomf per 3-0 sobre el Mirandés, combinat amb les punxades dels rivals, fa pujar els blanc i blaus a la tercera plaça. L'Espanyol és ara 2 punts de l'ascens directe que marca l'Eiber. L'Eiber rival, el que visitarà la propera jornada. Avui el conjunt perico ha conegut l'horari de la jornada 31. L'equip de Rami jugarà diumenge 17 de març al camp del Saragossa, és a dir, la Romareda.
A la primera federació masculina, el Sabadell surt del descens.
El triomf al camp de la Real B de dissabte, combinat amb les punxades dels rivals directes, deixa els arlequinats fora de les places d'ascens 4 mesos després. El Nàstic va empatar 1 a Sestao i segueix líder amb un punt més que la Ponferradina. I el Barça Atlètic supera 3-1 al Rayo Majadahonda i ja és quart, consolidant-se en posicions de play-off. El Cornellà, que va empatar dissabte, es manté també fora del descens.
A la segona federació masculina, Lleida i Badalona Futures queden sols com a co-líders.
Els de la Terra Ferma van guanyar 1-3 al camp de la Penya Deportiva i els escapulats 0-1 a València, a Paterna, i aprofiten la derrota de l'Hèrcules, el Rico Pérez, per quedar-se sols compartint la primera plaça. L'Europa és tercer a un punt de Lleida gràcies al triomf per 2-1 sobre el Cerdanyola. El Sant Andreu també es consolida en places de play-off, cinquè amb la victòria de penal, gol d'Alexis per 0-1. I l'Espanyol B també s'apropa a la zona alta, amb el triomf al Nou Congost per 0-1 al Manresa, amb temps afegit la Diana Blanquiblava.
Manresa i Cerdanyola continuen en descens i el Terrassa, en aquest cas, està a la plaça de play-out, encara fora del descens, però en aquesta plaça que hauria de jugar aquesta promoció per no baixar. A la tercera federació, l'Olot s'apropa al títol.
Els garrotxins van sumar el 6è triomf consecutiu, 1-0 sobre el Sant Cristòbal, amb un altre gol de Roger Bernils. Ja tenen 9 punts d'avantatge sobre l'Hospitalet, un conjunt al riberenc que va caure per 0-1 amb el Castelldefels, amb Diana de Kilian Villaverde. I veuen com el Vilassar se situa només 4 punts gràcies a un triomf per 6-2 sobre el Vilassar. L'altra golejada de la jornada d'escàndol, la del 7-3 del Girona sobre el Villafranca, amb 6 gols de Carles Garrido.
Déu-n'hi-do el rècord, 6 gols de Carles Garrido del filial del Girona. En bàsquet, el Barça perd la final de la Copa CB a Màlaga.
Els blaugranes van caure contra el Real Madrid per 96-85, en un partit molt més igualat del que diu el resultat final. Malgrat el bon partit dels homes de Roger Grimau, els blancs van imposar-se amb el seu joc a l'últim quart per acabar endurant-se el títol. El tècnic blaugrana, per cert, es va queixar i molt de l'arbitratge a la roda de premsa posterior al partit.
Això sí que va dir que no havien perdut pels àrbitres. Ara arriba l'aturada de seleccions, en què hauríem de veure de nou a Ricky Rubio competint amb la selecció espanyola en 2 partits de classificació per a l'Eurobàsquet.
Sí, per aquest Eurobàsquet amb la selecció espanyola. Recordem que el va ser el Masnou, que si tot va bé, ja hauria de tornar a jugar amb el Barça l'1 de març en partit d'Eurolliga contra el Mònaco.
En categoria femenina, encara en bàsquet, s'acaba la bona ratxa de l'Uni Girona.
Doncs sí, Martí, s'ha acabat aquesta bona ratxa. Després de 4 victòries seguides a la Lliga, les gironines van patir una dolorosa derrota amb el Saragossa 50-60 en un partit que dominava en comoditat fins a l'últim quart. En canvi, també ahir el Barça de Sant Feliuenc va superar l'Enzino per 66-50, 16 punts de diferència que les allunyen del descens.
En hoquei patins, cara i creu aquesta matinada per als dos catalans a les finals de la Copa Intercontinental.
El Barça es va endur el títol superant a la final el vigent campió d'Europa, el Porto, a la pròrroga, després que els portuguesos empatessin un 3-0. En canvi, cruel desfeta del Palau ahir a San Juan. en una final també europea contra el Telecable Gijón. Les vallesanes van caure als penals contra el conjunt asturià, vigent campió d'Europa, després que el partit acabés amb empat a 3.
I un dia punt en futbol sala, el Barça ja pensa en la Copa del Rei de futbol sala.
Doncs sí, perquè després del triomf de dissabte sobre el Noia, amb gol i protagonisme per a Sergio Lozano en el retorn al Palau, els blaugranes juguen demà dimarts a Peñíscola en els quarts de final de la Copa partit únic. A la Lliga, ahir derrota 6-3 de l'Indústria Santa Coloma a la pista del Manzanares, que deixa els colomencs a la novena posició.
Dilluns 19 de febrer, 11 minuts passant de la una del migdia, comencem parlant de futbol, perquè avui es tanca la 25a jornada de la primera masculina amb un partidàs a Sant Mamés entre l'Atlètic Club de Bilbao i el Girona, dos equips que estan fent una gran temporada i que lluiten per classificar-se tots dos per la Champions de la temporada que ve. El Girona, de fet, és segon a 6 punts del Madrid i, per tant, de guanyar avui se situaria a 3, retallant-li i posaria terra per mig també amb el Barça, que és tercer ara a 2 punts dels gironins. L'Atlètic de Madrid també és quart a 5 del Girona i el mateix Atlètic Club, que és cinquè a 10 punts del conjunt gironí. La prèvia d'aquest Atlètic Club Girona, avui a les 9 a Sant Mamés, des de la Televisió Girona, Luna Blanco.
El Girona Futbol Club vol refer-se després de la dura derrota encaixada al Bernabéu i per fer-ho haurà de derrotar a un rival directe en la lluita per entrar a la Champions. Els gironins juguen a Sant Mamés davant l'Atlètic Club en un partit que pot marcar les ambicioses aspiracions gironines. Així espera el partit Michel Sánchez, l'entrenador del Girona.
Si són capaços de guanyar en Sant Mamés a l'Atlètic, tenint la sensació que Champions és un objectiu més a prop del que està fent l'equip. Serien 13 jornades i 13 punts al 15è, no?
Al cinquè.
Vol dir que l'equip estaria en un objectiu, penso, més a prop de Champions.
En el partit d'anada, els gironins van empatar a un a Montilivi davant els basc en un partit molt igualat, on Iñaki Williams va igualar la diana inicial de Víctor Xigankov. Un conjunt gironí que espera trobar-se en un partit molt complicat amb un ambient de gala a Bilbao. Mitchell no podrà ser a la banqueta, ja que compleix el segon i últim partit de sanció que l'obligarà a veure el partit des de la grada. I l'entrenador tampoc podrà comptar amb els lesionats, Blin, David López ni Toni Villa, ni amb el sancionat Jan Couto, que també es perdrà el duel.
Gràcies, Luna. Veurem aquest Girona, Atlètic Club Girona, volíem dir, a Sant Mamés avui a les 9. En clau blaugrana, el Barça ja prepara l'anada dels vuitens de final de la Champions masculina dimecres al camp del Nàpols, el Diego Armando Maradona. El Nàpols, el vigent campió d'Itàlia, però un equip que tampoc no passa pel seu millor moment. De fet, està molt pitjor que els blaugranes de la Lliga. Ara mateix són novens a 9 punts de les places de Champions i van empatar aquest dissabte a casa contra el Gènova. En categoria femenina, el Barça es va retrobar amb la victòria i el Johan Cruyff amb un triomf per 2-0 contra l'Atlètic de Madrid, amb gols de Salma Parayuelo i Vicky López, totes dues convocades amb la selecció espanyola per jugar a la fase final de la Nations League aquesta aturada. De fet, us explicàvem la setmana passada, la gran sorpresa d'aquesta convocatòria és Alexia Putellas, la capitana blaugrana, que no juga des de mitjans de novembre amb el Barça, amb problemes al genoll, i el club tenia previst que tornés a competir després d'aquesta aturada. De fet, el tècnic Jonathan Giralez no va amagar la seva sorpresa ahir després del partit en conèixer aquesta convocatòria amb la selecció.
Jo la informació que tenia el dia del partit contra el Llevant és que no aniria convocada. I el dia següent, quan surt la llista, apareix. Per tant, entenc que hi ha hagut algun tipus de conversa. No sé quines persones han estat involucrades en aquesta conversa, però sí que va ser una sorpresa a nivell personal per la informació que jo tenia. La informació que jo tenia era per part del club de que no aniria convocada.
En qualsevol cas, el Barça arriba a l'aturada líder amb 9 punts, més que el Real Madrid, que és segon. El Llevant les Planes, l'altre de la categoria, va perdre 2-1 ahir al camp del Madrid Club de Futbol i ja fa 10 partits que no guanya. De fet, això sí, feia 4 jornades que empatava. Les de Sant Joan d'Espí són desenes, encara amb 7 punts de marge sobre el descens. Tornant a la categoria masculina, l'Espanyol acaba la 27a jornada tercer amb només 2 punts de descens directe i a 6 del líder, el Leganés, després de la bona victòria dissabte contra el Mirandés, 3-0. A la primera federació masculina ahir van jugadors dels catalans, el Nàstic va rescar un punt del camp del Sestao River amb un empat al temps afegit d'Òscar Sanz, que li permet al conjunt granà seguir líder amb un punt més que la Ponferradina, que també va empatar, i 2 més que el Deportivo de la Coruña, que arriba fort per darrere. Quart és ja el Barça Atlètic, que ahir va guanyar 3-1 al Rayo Majadahonda amb un golaç de Marc Guiu, per cert, a la sortida d'un corna, de taló, per cert, els que es consolida en posicions de play-off. Escoltem el tècnic de la filial blaugrana, Rafa Márquez.
Creo que lo que sí estoy viendo es que el equipo cada vez está dando un paso hacia adelante, el equipo se siente un poco más cómodo en ciertas situaciones, en ciertas fases del juego. Las intensidades que vivimos durante la semana la están transmitiendo también ahora en el partido y yo creo que eso es importante, ¿no? Para seguir teniendo más posesiones, para seguir quitando la pelota al rival, para seguir teniendo obviamente más oportunidades y obviamente tratar de conseguir buenos resultados.
En la propera jornada el Barça Atlètic s'enfronta a un rival directe, la Cultural Leonesa, ara mateix amb els mateixos punts que el filial blaugrana, a 5 del líder, el Nàstic, i amb un de marge sobre el Celta B, el primer equip que no jugaria ara mateix al play-off descens. Cornellà i Sabadell, per cert, acaben la jornada tots dos fora de les posicions de descens. Els vallesans, els arrequinats, ho fan després de 4 mesos a la part baixa. I a la segona federació, tenim dos catalans co-líders, el Lleida Esportiu, que va guanyar 1-3 al camp del Penya Deportiva, i el Badalona Futur, que també va sumar 3 punts fora de casa, en aquest cas, després de vèncer 0-2 al camp del València Mestalla, ja té 45 punts tots dos, un més que l'Europa, que es va retrobar una victòria, 2-1, en un dels duels catalans contra el Cerdanyola, el Nou Cerdanya. Escoltem el tècnic del conjunt graciec, Ramon Gatell.
Després de 2 empats, teníem ganes de una nova victòria, de tornar a la dinàmica guanyadora. Crec que ha sigut un partit treballat, l'equip ha estat molt bé en fase defensiva, a nivell defensiu, perquè ells ens buscaven molt aquest joc directe i en tema de segones jugades, i això hem contrastat bé. Sí que és veritat que ens ha costat, no?, amb els espais que hem tingut en les transicions, que ho hem fet bé, però fins a 3 quarts on no hem acabat de materialitzar i matar el partit, i això ha donat que el tram final, doncs, ells han marcat en una jugada aïllada, perquè pràcticament no han tingut, i bueno, donar-li valor a aquests 3 punts, que són molt, molt importants.
L'Europa continua tercera en la lluita, amb 2 punts més que l'Hèrcules, que va perdre, i cinquè encara en play-off segueix el Sant Andreu, que va superar el Terrassa per 0-1 a l'Olímpic, amb un gol de penal d'Alexis. Finalment, en l'altre duel català de la jornada, victòria a l'últim minut d'un Espanyol B en creixement, al camp d'un Manresa que no acaba d'aixecar cap. Ràdio Sallent, Pol Rodríguez.
Sí, el vestidor Manresa està molt tocat, sobretot frustrat, perquè domina els partits, però li falta molt encert per obtenir un resultat millor. Ahir el futbol va tornar a ser injust amb l'equip d'Aitor Maeso, perquè va encaixar un gol en la darrera jugada del partit després de portar la iniciativa durant els 90 minuts. Una nova derrota, la cinquena ja consecutiva, que enfonsa els manresans a la classificació i els deixa 7 punts de la salvació. L'entrenador Maeso només té una cosa clara: han de seguir sent valents.
Sí, és que no podem controlar, o sigui, el resultat, pues, que un rival t'encerti o que tu no encertis o que pugui haver un penal o qualsevol acció d'aquestes, al final el futbol, pues, és imprevisible, i o sigui, hem de continuar treballant i creure en el que estem fent per estar a prop de guanyar, com crec que, o de treure punts, com crec que hem fet en la gran majoria dels partits des de que jo estic aquí.
L'única nota positiva és que l'afició va respondre al Congost, gairebé 700 espectadors van veure el partit. La propera setmana visiten el Formentera en un duel que ja consideren clau per tenir opcions de permanència en les 11 jornades que queden.
Gràcies, Pol. A la tercera federació masculina, l'Olot amplia distàncies i ja té 9 punts de marge sobre el segon, l'Hospi, que va perdre a casa contra el Castelldefels, que s'aferra a les opcions de permanència. Els garotxins van superar per la mínima un Sant Cristóbal que torna a caure en zona de descens. A banda de l'Hospi, Vilassar i Prat i Tona, volíem dir, continuen en play-off, mentre que a la part baixa Sant Cristóbal, Castelldefels i Rapitenca tanquen la classificació. I a la Lliga Lira, en el partit que tancava la jornada, el Vic va guanyar per la mínima al camp d'un Palamós que no acaba de canviar la dinàmica amb l'arribada del tècnic Javi Salamero a la banqueta. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
El canvi d'Àlex Redondo per Javi Salamero ha estat un revulsiu efímer. El tècnic aragonès va debutar amb una victòria contra el Lloret, la primera de la temporada a casa, però després el Palamós s'ha tornat a estancar. guanyar i en els tres partits següents només ha sumat 2 punts. L'equip no acaba de fer el salt i li costa abandonar les places de descens. El tècnic Javi Salamero diu que els falta gol i en aquest sentit espera reforços.
És una evidència, no? Que falta gol és evident. Si tu jugues 4 partits i marques 2 gols, és evident. Això és una dada objectiva en la que no podem discutir. Tenim la previsió d'incorporar, crec que ara s'ha incorporat un altre jugador del Begur, però per una altra banda crec que ara per ara doncs, hem de fer bons els que tenim.
El Palamós només ha estat capaç de sumar 19 punts en 18 jornades a la Lliga Elite. El cap de setmana vinent mirarà de refer-se al camp del Can Vidalet.
En bàsquet, el Barça va perdre ahir la final de la Copa CB de Màlaga contra el Real Madrid en un nou clàssic, molt més igualat del que diu el resultat final, de 96 a 85. Els blancs van tenir prou amb 2 grans minuts, aprofitant molts errors dels blaugranes a l'últim quart per endur-se de nou el primer gran títol de la temporada i fer bons els pronòstics. Això sí, el Barça va competir i va sortir molt enfadat, també, amb l'actuació dels àrbitres. Escoltem el tècnic Roger Grimau.
Què vols que et digui? En 3 minuts no pots expulsar un jugador. I segur que mires la falta, o sigui, miraràs. Miraran el vídeo i veuran, sí, aquí li toca aquí, aquí li toca allà, però és que el criteri no sé si és el mateix. Perquè hi ha jugadors que juguen 34 minuts a l'altre equip i fan 3 faltes, i és el jugador que m'encanta com a jugador, m'encanta, és molt bon jugador. Està tot el dia, tot el partit apretant, els indirectes apretant, el pilota apretant, no sé, coses, com que li pitin una tècnica al Billy després d'haver hagut d'escoltar com que esto no és la NBA, xaval, i a sobre li piten amb ell la tècnica. Hòstia, segur que no han perdut pels àrbitres, per suposat que no, però no ho sé.
En qualsevol cas, el Barça que va perdre, arriba l'aturada per seleccions, en què hauríem de veure de nou a Ricky Rubio competint, en aquest cas amb la selecció espanyola, en 2 partits de classificació per a l'Eurobàsquet, amb el base del Masnou, que si tot va bé ja hauria de jugar amb el Barça l'1 de març, en partit d'Eurolliga contra el Monaco. I en categoria femenina, ahir derrota de l'Espar Girona Fontejau en un partidàs que va retransmetre a la xarxa contra el segon classificat, que és el Montsaragossa, per 50 a 60. Les gironines, que van fer una bona primera meitat, van baixar a la segona, tal com reconeixia el tècnic Roberto Íñiguez.
Bueno, es una gran lección para nosotros. Y como les he dicho a las jugadoras ahora, para todos, ¿no? Veníamos de ganar unos partidos seguidos juntos, hemos perdido juntos y ahora tenemos que volver y aprender. Y evidentemente, pues después de la primera parte, el primero que estoy fastidiado soy yo como entrenador, muy fastidiado, pero creo que ahora mi labor es volver para el jueves y volver juntos, ¿no? Nada que reprochar a las jugadoras. Quizás si tengo que reprochar algo será a mí mismo y yo soy el más crítico igual de a ver cómo podía haber ayudado más. Aprender, eso sí, y seguir mejorando.
Ara l'Uni s'haurà centrat ja en l'anada dels quarts de final de l'Eurocup femenina, aquest dijous de nou a Fontejau contra el Galatasaray turc. I tornant a la Lliga, tercera victòria consecutiva ahir del Barça-Sant Feliuenc, 66 a 50 contra l'Encino. El Barça-Sant Feliuenc s'allunya una mica més del descens, que ara té 4 victòries, els blaugranes igualen el Cadí la Seu. També en aquesta lluita, amb 8 victòries, l'Uni es manté quart, per cert. I un últim punt de bàsquet, tornant a la categoria masculina, a la Lliga Le Plata, ahir s'han disputat 2 partits en presència catalana, tots 2 amb derrota. Derrota de l'OMS Unió Esportiva Mataró, 81 a 74 a la pista del Cartagena, i derrota també del Club Bàsquet Salou, de només 1 punt, 86 a 85, a la pista de l'Horta Godella Valencià. Ràdio Ciutat de Tarragona, Jonay González.
L'Oca Global Salou no va poder emportar-se la victòria de Terres Valencianes i va caure per 86 a 85 en un partit decidit als últims instants. Els salouencs desaprofiten així l'opció de col·locar-se quarts en la classificació. La primera part de l'encontre va estar marcada per la igualtat, amb un primer quart favorable pels valencians i un segon quart on el CB Salou va capgirar el marcador per arribar a la mitja part amb un resultat de 42 a 48 i amb bones sensacions per als grocs. Al tercer quart, però, l'Horta Godella va desplegar tot el seu potencial i acompanyats per un gran encert des de més enllà de la línia de 3 van reaccionar per deixar el marcador al final del quart amb un 70-66. L'últim quart va estar marcat un cop més per aquesta igualtat i el partit es va decidir a les jugades finals. Els petits detalls i la manca d'intensitat defensiva dels de Jesús Muñiz en accions claus juntament amb el continu encert dels de Godella van decantar la victòria per als valencians. Els millors del CB Salou van ser CJ Barksdale amb 22 punts i 22 de valoració i Víctor Aguilar i Isaac Mayor amb 19 i 17 de valoració, respectivament. Després d'aquesta derrota, el CB Salou es manté 5è en la classificació, empatat amb el quart classificat amb un balanç de 12 victòries i 8 derrotes.
I en hoquei patins, cada i creu aquesta matinada passada per als dos catalans a les finals de la Copa Intercontinental. El Barça es va endur el títol superant al final el vigent campió d'Europa, el Porto, en un partidàs que se li va posar molt de cara als blaugranes amb un 0-3, però que van haver de guanyar a la pròrroga després de que els portuguesos empatessin. Al final, títol i gran premi per a un Barça que no havia d'anar a San Juan a jugar aquesta Intercontinental i que va poder anar-hi per la renúncia del Balongo, el subcampió d'Europa. En canvi, el cruel desfet ahir del Palau a San Juan, en una final també europea contra el Telecable Gijón. Les vallesanes van caure als penals contra el conjunt asturià, vigent campió d'Europa, després que el partit acabés amb empat a 3. Oh, what a feeling. Look what we've overcome. Oh, I'm gonna wave away my flag. I fins aquí l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, al Palo Palenzuela, al control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio. Represent your country, raise your flag, show your true colors. Catalunya està en emergència per sequera. Després de 3 anys sense pluges, les reserves dels embassaments i aqüífers han anat baixant progressivament, passant del 80 fins al 16% actual. Pots consultar les restriccions del teu municipi al visor de la sequera entrant a sequera.gencat.cat. A més, recorda que pots contribuir a l'estalvi d'aigua amb molts petits gestos, com tancar l'aixeta mentre et rentes les dents, prioritzar la dutxa en comptes de la banyera, no fer servir el vàter com si fos una paperera o posar la rentadora només quan és plena. Estalvia aigua. És urgent. És un missatge de la Generalitat de Catalunya.
La xarxa de comunicació local. A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al bell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures. Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments. Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
23a edició dels Premis Esport en Marxa. Torna la nit de l'esport de Cugat Mèdia. Dimarts 27 de febrer a 8:15 del vespre al Teatre Auditori Sant Cugat. Es donaran a conèixer els guanyadors i guanyadores d'aquesta edició dels Premis. El tema central de la gala serà l'esport inclusiu i adaptat i hi haurà una taula rodona amb la participació d'Isidre Esteve, Núria Marquès, Dani Nafria i Carla Casals. I actuació d'Árboles Amarillos. Els Premis Esport en Marxa és un acte obert a tothom i amb entrada lliure. T'esperem dimarts 27 de febrer a 8:15 del vespre al Teatre Auditori. Cugat Mèdia amb l'esport local. Viu-lo amb nosaltres.
Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Temperature rising, the jukebox blowing a few.
keep a singing the blues. I roll over Beethoven, tell Tchaikovsky the news. I got the rockin' pneumonia.
Bon dia i bon dilluns, 19 de febrer de 2024, això és l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dilluns 19 de febrer, avui el Girona té una gran oportunitat per apropar-se de nou al Real Madrid, al capdavant de la classificació a la primera masculina, i sobretot per fer un gran pas endavant per jugar la temporada que ve la Champions. Si els gironins guanyen avui el complicat camp de l'Atlètic de Bilbao, a Sant Mamés, deixarien els bascos, cinquè classificat, a 13 punts, a falta de 13 jornades. Avui farem la prèvia d'aquest Atlètic Girona, també repassarem la jornada de la primera, segona i tercera federació masculines pels catalans, la derrota del Barça a la final de la Copa CB de Màlaga contra el Real Madrid en bàsquet, i el campionat i el subcampionat de la Copa Intercontinental d'Hockey Patins, respectivament per a Barça i Palau, en categoria masculina i femenina. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Amb el Joan García. Joan, bon dia.
Molt bon dia, Martí, company.
En futbol, el Girona tanca avui la 25a jornada de la primera masculina contra un rival directe.
Doncs sí, perquè el conjunt gironí visita aquesta nit a les 9 Sant Mamés per enfrontar-se a l'Atlètic Club de Bilbao, cinquè classificat a 10 punts del Girona. Mitchell té la gran absència de Daley Blind, amb un cop al peu, a més de David López i Toni Villa lesionats, i Jean Couto sancionat.
El Girona que és segon i de guanyar es pot tornar a apropar al líder, el Real Madrid.
Ahir els blancs, que de moment sumen 6 punts més que els gironins, van empatar un contra el Rayo Vallecano. El Barça, que va guanyar dissabte 0-1 al camp del Celtes, a 2 punts del Girona, i avui el Madrid ja prepara l'anada dels vuitens de final de la Champions masculina, recordin, aquest dimecres a Nàpols.
Per cert, aquest mateix matí hem conegut els horaris ja de la 29a jornada de la primera masculina.
El Girona jugarà dissabte 16 de març a 2:15 de la tarda al camp del Getafe, mentre que el Barça, que també juga fora, ho farà contra un rival directe, l'Atlètic de Madrid, al Wanda Metropolitano, diumenge 17 de març a les 9 de la nit.
A la Lliga F, en categoria femenina, el Barça torna a guanyar.
Després de l'empat, recordem, entre setmana amb el Llevant, les blaugranes han derrotat l'Atlético de Madrid per 2-0 amb gols de Salma Parayuelo i Vicky López. El tècnic Jonathan Giraldez va mostrar el seu malestar per la convocatòria amb la selecció espanyola d'Alexia Putellas, que es recupera d'una lesió. L'altre català de la categoria, el Llevant Les Planes, va perdre després de 4 jornades empatant. Ahir 2-1 al camp del Madrid Club de Futbol i té el descens a 8 punts.
A la primera federació femenina, l'Europa es retroba amb el triomf.
Després de 7 jornades sense fer-ho, les de la Vila de Gràcia van golejar el Madrid B per 4-1 i continuen a 3 punts de la permanència. A MJI de Barça B van empatar un resultat que deixa les lleidatanes fora de les places de play-off i a les blaugranes segones, aprofitant la derrota dissabte de l'Espanyol.
A la segona masculina, l'Espanyol tancarà la jornada tercer.
I és que el triomf per 3-0 davant el Mirandés, combinat amb les punxades dels rivals, fa pujar els blanc i blaus a la tercera plaça. L'Espanyol és ara 2 punts de l'ascens directe, que marca l'Eibar, proper rival dels blanc i blaus. Avui el conjunt perico ha conegut l'horari de la jornada 31. L'equip de Ramis jugarà a la Romareda diumenge 17 de març al camp del Saragossa.
Veurem si l'equip de Ramis aconsegueix millorar fora de casa. Com dèiem, el proper rival al camp de l'Eibar. A la primera federació masculina, el Sabadell surt de l'ascens.
El triomf al camp de la Reial B de dissabte per 0-1, combinat amb les punjades dels rivals directes, deixa els arlequinats fora de les places de descens 4 mesos després. El Nàstic de Tarragona va empatar 1 a Sestao i segueix líder amb un punt més que la Ponferradina. I el Barça Atlètic supera 3-1 al Rayo Majadahonda i ja és quart consolidant-se en posicions de play-off. El Cornellà, que va empatar dissabte, es manté també fora del descens.
I a la segona federació masculina, Lleida i Badalona Futur es queden sols com a co-líders.
Els de la Terra Ferma van guanyar per 1-3 a la Penya Deportiva i els escapulats 0-2 a Paterna al camp del València Mestalla i aprofiten la derrota de l'Hèrcules davant el conjunt balear del...
El Penya Independent jugarà.
Correcte, per quedar-se sols compartir la primera plaça. L'Europa és tercer a un punt del Lleida, gràcies al triomf per 2-1 sobre el Cerdanyola. El Sant Andreu també es consolida en places de play-off, cinquè, amb la victòria de penal per 0-1 a Terrassa amb Diana d'Alexis. I l'Espanyol B s'apropa a la zona alta amb triomf per la mínima, en temps afegit al Nou Congost davant del Manresa per 0-1.
El Manresa i el Cerdanyola continuen en posicions de descens, mentre que el Terrassa es troba a la plaça de play-out. I un últim punt de futbol, a la tercera federació masculina, l'Olot s'apropa al títol.
Els garrotxins van sumar el sisè triomf consecutiu a 0 sobre el Sant Cristòbal amb un altre gol de Roger Bernils i ja tenen 9 punts d'avantatge sobre l'Hospitalet. Un conjunt, el Ribarenc, que va caure per 0-1 davant el Castelldefels, i veuen com el Vilassar de Mar se situa només 4 punts gràcies a un triomf contundent per 6-2 sobre l'Escala. L'altra golejada de la jornada ha estat el 7-3 del Girona sobre el Vilafranca, amb 6 gols, atenció, de Carles Garrido.
En bàsquet, el Barça perd la final de la Copa CB a Màlaga.
Els blaugranes van caure contra el Real Madrid per 96, ja ho direm bé, 85, en un partit molt més igualat del que diu el resultat final. Malgrat el bon partit dels homes de Roger Grimau, els blancs van imposar el seu joc en l'últim quart per acabar enduent-se el títol. El tècnic blaugrana, per cert, es va queixar i molt de l'arbitratge en la roda de premsa posterior al partit.
Ara arriba l'aturada de seleccions, en què hauríem de veure de nou a Ricky Rubio aquesta setmana, aquest cap de setmana, en aquest cas amb la selecció espanyola, en dos partits de classificació per a l'Eurobàsquet.
El base del Masnou, que si tot va bé, ja hauria de tornar a jugar amb el Barça l'1 de març en partit d'Eurolliga contra el Mònaco.
En categoria femenina, s'acaba la bona ratxa de l'Uni Girona.
Després de 4 victòries seguides a la Lliga, les gironies han patit una dolorosa, una cruel derrota amb el Saragossa 50-60, 10 punts de diferència, en un partit que dominava l'atenció en comunitats fins a l'últim quart. En canvi, també ahir el Barça Sant Feliuenc va superar l'Ingino per 66-50, 16 punts de diferència, i s'allunyen d'aquesta manera del descens.
En hoquei patins, cara i creu aquesta matinada passada per als dos catalans a les finals de la Copa Intercontinental.
El Barça es va endur el títol en superar la final vigent campió d'Europa al Porto a la pròrroga després que els portuguesos empatessin un 3-0. En canvi, cruel desfeta del Palau ahir a San Juan en una final també europea contra el Telecable Gijón. Les ballesanes van caure als penals contra el conjunt asturià, vigent campió d'Europa, després que el temps reglamentari finalitzés amb empat a 3.
I un dia punt en futbol sala, el Barça ja pensa demà en la Copa del Rei.
Doncs sí, Martí, perquè després del triomf de dissabte sobre el Noia gallec amb gol i protagonisme per a Sergio Lozano, el retorn al Palau, els blaugranes juguen demà dimarts a Peníscola, en els quarts de final de la Copa partit únic. A la Lliga, ahir derrota 6-3 de l'Indústria Santa Coloma a la pista del Manzanares, que deixa els colomencs a la novena plaça.
Dilluns 19 de febrer, 7 minuts passant de 2:15, comencem parlant de futbol, perquè avui es tanca la 25a jornada de la primera masculina amb un partidàs a Sant Mamés entre l'Atlètic Club de Bilbao i el Girona, dos equips que estan fent una gran temporada, tots dos, i que lluiten per classificar-se per la Champions de la temporada que ve. El Girona, de fet, és segon a 6 punts del Real Madrid, per tant, de guanyar avui se situaria a només 3 del líder i posaria terra de per mig també amb els perseguidors. El Barça, que és tercer ara a 2 punts del Girona, l'Atlètic de Madrid, que és quart a 5, i el mateix Atlètic Club, cinquè, a 10 punts del conjunt gironí. L'entrenador del Girona, Mitchell, elogiava així l'equip d'Ernesto Valverde.
Roben moltes pilotes en camp rival, el rival té molt poques opcions de gol importants, la seva pressió és top, juguen molt directa, però en camp rival són capaços de someter al contrari, té velocitat, transició, és un equipàs i té un entrenador que és perfecte per ells i fa que el jugador esté a un nivell molt, molt alt. Però és un repte per nosaltres molt, molt, molt maco. Per mi l'ambient en Sant Mamés és top i m'agrada jugar aquest tipus de partit. Espero un partidàs i donar la nostra millor versió.
Un Mitchell que no podrà seure a la banqueta de nou per complir el segon partit de sanció i que reconeixia que de guanyar a Sant Mamés pujaven les opcions de ser l'any que ve a la Champions.
Si som capaços de guanyar en Sant Mamés, a l'Atlètic, tenint la sensació que Champions és un objectiu més a prop del que està fent l'equip. Serien 13 jornades i 13 punts al cinquè. Vol dir que l'equip estaria en un objectiu, penso, més a prop de Champions.
El Girona, que a banda de Mitchell, tindrà les baixes al camp de Daily Blin, gran absència per un cop al peu, a més de David López i Toni Villa, també lesionats, i Jan Couto sancionat. Recupera, això sí, i Ángel Herrera després de complir el partit de sanció. Aquest Atlètic Club Girona, avui a les 9 de la nit a Sant Mamés. En clau blaugrana, el Barça ja prepara l'anada dels vuitens de final de la Champions masculina, dimecres al Camp Nou al camp del Nàpols, volíem dir, vigent campió d'Itàlia, però que en un equip que tampoc no passa pel seu millor moment. De fet, està molt pitjor que els blaugranes a la Lliga, ara mateix novens a 9 punts de les places de Champions. I en categoria femenina, el Barça es va retrobar amb la victòria ahir al Johan Cruyff, amb un triomf per 2-0 contra l'Atlètic de Madrid, amb gols de Salma Parayolo i Vicky López, totes dues amb la convocatòria de la selecció espanyola per jugar a la fase final de la Nations League, ara en aquesta aturada. De fet, us explicàvem la setmana passada, la gran sorpresa d'aquesta convocatòria és Alexia Putellas, la capitana blaugrana, que no juga des de mitjans de novembre, amb problemes al genoll amb el Barça, i el club tenia previst que tornés a competir després d'aquesta aturada. De fet, el tècnic Jonathan Giralez no amagava la seva sorpresa en conèixer aquesta convocatòria amb la selecció.
Jo la informació que tenia el dia del partit contra el Llevant és que no aniria convocada, i el dia següent, quan surt la llista, apareix. Per tant, entenc que hi ha hagut algun tipus de conversa. No sé quines persones han estat involucrades en aquesta conversa, però sí que va ser una sorpresa a nivell personal per la informació que jo tenia. La informació que jo tenia era per part del club de que no aniria convocada.
En qualsevol cas, el Barça arriba a l'aturada líder amb 9 punts més que el Real Madrid, que és segon. Al llevant les planes, l'altre català de la categoria va perdre 2-1 al camp del Madrid Club de Futbol i ja fa 10 partits que no guanya. De fet, feia 4 partits que empatava. Els de Sant Joan d'Espí són desenes, encara amb 7 punts de marge sobre el descens. Encara en futbol, tornant a la categoria masculina, l'Espanyol acaba la 27a jornada de segona a tercer, només 2 punts a l'ascens directe i a 6 de líder, el Leganés, després de la bona victòria dissabte contra el Mirandés, 3-0. A la primera federació, ahir van jugar dos dels catalans. El Nàstic va rascar un punt al camp del Sestao River, amb un empat al temps afegit d'Òscar Sanz, que li permet al conjunt granà seguir líder, amb un punt més que la Ponferradina, que també va empatar, i dos més que el Deportivo de la Coruña, que arriba fort per darrere. Quart ja és el Barça Atlètic, ahir va guanyar 3-1 al Rayo Majadahonda amb un golaç de Marc Guiu, per cert, la sortida d'un corna, i es consolida en posicions de playoff. Escoltem el tècnic de filial blaugrana, Rafa Márquez.
Creo que lo que sí estoy viendo es que el equipo cada vez está dando un paso hacia adelante, el equipo se siente un poco más cómodo en ciertas situaciones, en ciertas fases del juego. Las intensidades que vivimos durante la semana las están transmitiendo también ahora en el partido, y yo creo que eso es importante, ¿no? Para seguir teniendo más posesiones, para seguir quitando la pelota al rival, para seguir teniendo obviamente más oportunidades y obviamente tratar de conseguir buenos resultados.
El Barça Atlètic és quart, com dèiem, a veure si podeu recuperar el gol de Marc Guiu de taló a la sortida d'un corna. Un Marc Guiu que valorem si va també convocat, ho va anar a balair dos dissabte, aquest dimecres, per jugar a la Champions. Veurem si arriba João Félix, que ha fet part de l'entrenament avui amb el primer equip masculí del Barça. Com dèiem, tornant a la primera federació, el Barça Atlètic s'enfronta de la propera jornada a un rival directe, la Cultural Leonesa, ara mateix amb els mateixos punts que el filial blaugrana, a 5 del líder, el Nàstic, i amb un de marge sobre el Celta B, que seria el primer equip que no jugaria ara mateix al play-off d'ascens. Cornellà i Sabadell, per cert, acaben la jornada tots dos fora de les posicions de descens. I a la segona federació tenim dos catalans co-líders. El Lleida Esportiu, que va guanyar 1-3 al camp del Penya Deportiva, i el Badalona Futur, que també va sumar 3 punts fora de casa, en aquest cas després de vèncer 0-2 al camp del València Mestalla. Ja tenen tots dos 45 punts, un més que l'Europa, que es va retrobar amb la victòria 2-1 en un dels duels catalans contra el Cerdanyola, el Nou Sardenya. L'Europa continua tercer en la lluita amb 2 punts més que l'Hèrcules, que va perdre, i cinquè, encara en play-off, segueix el Sant Andreu, que va superar ahir el Terrassa per 0-1 amb un gol de penal d'Alexis a l'Olímpic. Canal Terrassa, Miqui Romagosa.
Pas enrere del Terrassa Futbol Club de cara a la permanència, pas endavant de la Unió Esportiva Sant Andreu de cara a la promoció d'ascens. L'equip de Xus Trujillo perdia el primer partit a casa des de la seva arribada al conjunt agarenc i deixa els vermells en zona de promoció d'ascens. Per la seva banda, el Sant Andreu referma aquesta cinquena posició i fins i tot l'equip de Xavi Molist pensa en objectius més alts. Escoltem els entrenadors valorant la situació de tots dos equips.
I després la segona part sí que els han canviat una mica, han canviat el dibuix, 4-2-3-1, ens ha obligat a nosaltres també a canviar, perquè al final aquest mitja punta ens costava agafar-lo i tenien molta mobilitat. Al final, és una de les coses que havia dit el seu entrenador, que ells necessitaven moltíssima mobilitat per dins. A la primera part, l'estar igualat 4 contra 4 per dins era difícil, tant per ells com per nosaltres, però nosaltres teníem molt clar que havíem de sortir per fora, i ho hem interpretat bé, però a segona part sí que ells, aquesta mobilitat amb el 4-3-1 ha costat més, ens ha obligat a canviar el sistema, realment.
Y bueno, ahora lo primero que hay que hacer es levantar las cabezas y seguir, ¿no? Al final esto es continuar, continuar y continuar, no hay más, seguir trabajando y continuar. Un partido en el que no estaba pasando nada, ¿no? Por momentos ellos tenían más la pelota, por momentos la teníamos nosotros. Verdad que la primera parte sin ocasiones muy claras de por parte de ninguno, y bueno, al final un penalti, una imprudencia, pues no, un penalti que le da el partido y se lo pone muy de cara, ¿no? Porque después es un equipo que si se pone por delante cuesta mucho generarle, no solo hacerle goles, sino generarle ocasiones. Y bueno, que lo hemos intentado, pues al final no hemos tenido el acierto para poder conseguir al menos el empate, ¿no? Bueno, pasar página y seguir, ¿no?
Doncs la realitat del Terrassa és aquesta, lluitar per la permanència a 11 punts de la zona de promoció i ara mateix en zona de promoció per la permanència. La del Sant Andreu, que guanyava el seu primer partit a domicili en aquest 2024, la de lluitar per objectius més ambiciosos.
Gràcies, Miqui. Finalment, en el tràdol català de la jornada, victòria a l'últim minut d'un Espanyol ben creixement al camp d'un Manresa que no acaba d'aixecar cap. I a la tercera federació masculina, l'Olot amplia distàncies i ja té 9 punts de marge sobre el segon, l'Ospi, que va perdre casa contra el Castelldefels, que s'aferra a les opcions de permanència. Recordem que només el primer puja directament a la segona federació. Els garrotxins que van superar ahir per la mínima a un Sant Cristòbal que torna a caure en zona de descens. Olot FM, David Planella.
Com la setmana passada al Camp de la Grama, la Unió Esportiva Olot va allargar la bona ratxa amb un gol de Roger Bernils. El central osonenc va desencallar el partit contra el Sant Cristòbal al minut 14 de la segona meitat. Ben situat al segon pal, va aprofitar una centrada de Pedro del Campo i en la segona rematada, la primera l'havia aturat el porter, va batre un Lázaro insuperable fins aleshores. D'aquesta manera, l'equip de Pedro Dolera va sumar la seva sisena victòria consecutiva, un rècord d'aquesta temporada que el tècnic considera miraculós tenint en compte les baixes que té l'equip.
És que és un miracle, t'ho dic, jo si dic amb ells, esto es un milagro. Té molt de mèrit, plantilla avui eren 17, dissabte que ve serem 16, dos o tres amb quatre grogues, i l'equip allà, pico i para, guanyant partits, i bueno, és que jo no sé pot dir més que gràcies, per l'esforç que fan i enhorabona per tot el que ens donen.
L'Olot va tornar a fer un bon partit i una vegada més va crear més ocasions de les que va transformar en gol. A la primera meitat, Terme va reclamar amb raó un penal que l'àrbitre no va voler veure. Moja va topar dues vegades amb Lázaro i Marc Mas va marcar un gol en suposat fora de joc i va enviar un gran xut al pal. L'equip va acabar indignat amb l'arbitratge de Jordi Delgado Mora.
El penal a Terme és increïblement clar. Han hagut dos fora de jocs amb Moja i amb Mas, que no són ni de conya. Llavors, clar, tot això, jo no sé, ja hi ha un moment que sempre hem de callar perquè hi ha moments que ja no es pot, no? Perquè el vestuari està indignat amb situacions i, bueno, en fi, com es parlen, bueno, és que no em vull calentar perquè no pararia.
Els olotins van fer mèrits per marcar més aviat, però van haver d'esperar gairebé una hora de joc. En el minut 59 va arribar el gol de Roger Bernils, però aquí no es va acabar el partit. Es va haver de patir fins al final, sobretot perquè a 10 minuts Uri Ayala es va lesionar l'espatlla i l'equip es va quedar amb 10, perquè Dolera ja no tenia més canvis. L'Olot es va defensar amb ungles i dents i no va concedir pràcticament cap oportunitat al rival. L'única que va tenir va ser, a l'últim minut del temps reglamentari, una rematada de cap de Xiaoke al primer pal que va sortir fora. L'Olot ja acumula 6 victòries consecutives. El seu gran moment de forma contrasta amb el de l'Hospitalet, que va tornar a perdre 0-1 contra el Castelldefels, i la distància entre els dos primers classificats ja és de 9 punts.
És una passada. Vull dir, és una burrada. Això és reial excel·lent, matrícula d'honor i no sé què més posar-li als jugadors. Un dia jugarem millor, un dia jugarem pitjor, un dia jugarem molt bé, un dia jugarem menys bé. Hem passat la de Caín, amb baixes, amb de tot, i l'equip està allà. Ara, això no vol dir, que torno a dir, que és que això es torça en 2 segons. És que això es torça en 2 segons.
Olotins i riberencs es trobaran d'aquí a 3 jornades. Abans, l'Olot jugarà diumenge a la tarda al camp del Badalona i la setmana següent a casa contra el Castelldefels.
En bàsquet, el Barça va perdre ahir la final de la Copa ACB de Màlaga contra el Real Madrid en un nou clàssic, amb molt més igualat del que diu el resultat final, el 96-85. Els blancs van tenir prou amb 2 grans minuts, aprofitant molts errors dels blaugranes en l'últim quart per endur-se de nou el primer gran títol de la temporada i fer bons els pronòstics. Això sí, el Barça va competir i va sortir molt enfadat també per l'actuació dels àrbitres. La crònica d'aquesta final per part de l'enviat especial de la xarxa a Màlaga, Òscar Herreros, bon dia.
Bon dia, el Barça torna d'aquesta Copa del Rei de Màlaga amb sensacions contraposades després de caure en la igualada
escalada final d'ahir contra el Real Madrid. El conjunt de Roger Grimau ha fet una bona copa, mantenint un bon nivell de joc en els tres partits i demostrant que pot ser molt competitiu contra el Real Madrid, el gran favorit a totes les competicions aquesta temporada. La final d'ahir s'escapa per diferents detalls. Un d'ells, potser el més important, des del conjunt blaugrana, l'arbitratge. Així de clar en parlava el seu entrenador, Roger Grimau.
Bueno, no sé, coses, com que li pitin una tècnica al Billy després d'haver hagut d'escoltar com que esto no és la NBA, xaval, i a sobre li piten amb ell la tècnica. Hòstia, segur que no em perdó pels àrbitres, per suposat que no, per suposat que no, però no sé, no sé, no sé.
A banda de Grimau, també jugadors del conjunt blaugrana com Tomas Satoranski i Nico Laprovittola es van queixar ahir després del partit de l'arbitratge. Tot i aquest malestar palès, el Barça no té previst presentar cap queixa formal a l'ACB. Ara els blaugranes s'han de centrar en l'ACB i en l'Eurolliga, els dos títols que li queden, i ho han de fer amb el retorn de Ricky Rubio en l'horitzó. Veurem si amb l'arribada del base del Masnou el Barça aconsegueix escurçar la distància que encara hi ha entre el conjunt blaugrana i el Real Madrid.
Gràcies, Òscar. Ara arriba l'aturada per seleccions, com sentíem, en què hauríem de veure de nou a Ricky Rubio competint, en aquest cas amb la selecció espanyola, en dos partits de classificació per l'Eurobàsquet. En categoria femenina, ahir derrota de l'Espar Girona fontejava en un partit que va retransmetre a la xarxa amb els comentaris de la secretària general de l'Esport i exentrenadora de l'Uni, Anna Caula, contra el segon classificat, el Casal Monsaragossa, per 50-60. La crònica des de Televisió Girona, Luna Blanco.
L'Uni va caure en el primer partit tornant de la finestra FIBA. L'equip gironí es va veure superat a Fontejau per un Saragossa que va aprofitar el desencert de les gironines en una segona meitat grisa de les jugadores d'Iñiguez. Un Espar que es va col·lapsar en tots els aspectes del joc, després de deixar escapar un avantatge de 12 punts que portaven al descans. Escoltem a Roberto Iñiguez, entrenador de l'Espar Girona.
Creo que han sido mucho mejores que nosotros en la segunda parte. Nos ha faltado mucha determinación y nos hemos colapsado total. Como nos hemos colapsado de delante, hemos dejado de defender. Y creo que Zaragoza se ha metido en partido, se ha sentido cómodo en ese momento y a partir de nos ha dominado, ¿no? Ha jugado al ritmo. Toda la segunda parte, desde que ellos han vuelto desde la zona, se ha jugado al ritmo que ellos han querido.
I és que les gironines van marxar a la represa amb el marcador favorable de 21-10 després d'un gran primer temps on van concedir molt poc a les aragoneses, deixant-les en tan sols 10 punts de diferència en 20 minuts de partit. I un Roberto que sap que aquesta derrota ha de servir com a lliçó pel que està per venir.
Una gran lección para nosotros, como les he dicho a las jugadoras ahora, para todos, ¿no? Veníamos de ganar unos partidos seguidos juntos, hemos perdido juntos y ahora tenemos que volver y aprender.
Un 1 de 19 en el llançament exterior que va pesar en el desenllaç del partit vibrant, on Magali Mendy va ser la millor de les gironines, tot i la derrota. Una nova derrota en Lliga Femenina Endesa que significa la setena del curs i dificulta a les gironines el fet de poder-se acostar a les tres primeres posicions.
Gràcies, Luna. Ara l'Uni s'haurà de centrar ja en l'aturada a l'anada dels quarts de final de l'Eurocup, aquest dijous, de nou a Fontejau contra el Galatasaray turc. I tornant a la Lliga, tercera victòria ahir consecutiva del Barça Sant Feliueng, 66-50 contra l'Encino. Les blaugranes que s'allunyen una mica més del descens, que ara tenen a 4 victòries, i igualen el Cadí la Seu, també en aquesta lluita. L'Uni es manté quart. I un parell de punts abans d'acabar amb vòlei. Gran victòria del DCB Club Voleibol Sant Cugat a la pista del líder de la Lliga Iberdrola, l'Hidramar Gran Canària, flamant campió de la Copa de la Reina fa unes setmanes. Els santcugatencs tenen a tocar el play-off després d'aquest triomf en un emocionant tie-break. Cugat Media, César Martínez, bon dia.
Bon dia. El primer equip del DCB Club Voleibol Sant Cugat ha superat 2-3 l'Hidramar Gran Canària, primer classificat en la jornada 19 de la Lliga Iberdrola. Les de Rafa Ruiz donen un cop sobre la taula la pista de les líders i se situen a només una victòria d'aconseguir la classificació matemàtica per al play-off pel títol. Les santcugatenques terceres a la Lliga s'han imposat en el tie-break a unes canàries que venien de guanyar la Copa de la Reina ara fa 3 setmanes. El tècnic Rafa Ruiz ha mostrat la seva satisfacció amb el resultat després de viure un partit de tu a tu, on l'equip, que ha dominat les sacades, s'ha endut els sets. Escoltem-lo.
Estamos muy contentos, las chicas están trabajando muy bien, estamos llegando con muy buenas sensaciones a este final de temporada que siempre es difícil y nada, con ganas de más, de seguir trabajando fuerte y nada, sabiendo que nos queda un pasito que dar para meternos en los playoffs, que que es algo importante para nosotros y nada, vamos a seguir trabajando duro para intentar estar ahí.
Un gran estat de forma de les vermellnegres que fa que cerquin la tercera classificació consecutiva a la fase final el pròxim cap de setmana al pavelló de Valldorets amb la visita del Fil Alcobendas, últim classificat de la Lliga.
Gràcies, César. I un últim apunt abans d'acabar amb Bel. Els pronòstics inicials es van complir i un dels grans favorits de Tarragoní, Iker Mujica, va guanyar aquest cap de setmana la 34a regata de vela infantil Palamós Optimist Trophy. Ràdio Palamós, Carles Ribas.
El canvi d'Àlex Redondo per Javi Salamero ha estat un revulsiu efímer. El tècnic aragonès va debutar amb una victòria contra el Lloret, la primera de la temporada a casa, però després...
Sembla que aquesta no és la crònica de Palamós, del company Carles Ribas, a veure si la tenim. No la tenim, aquesta crònica de Palamós, com dèiem, de l'Optimist Trophy de Palamós de Bel. Abans que vos expliquem que aquesta matinada passada en hoquei patins hem tingut cara i creu per als dos catalans a les finals de la Copa Intercontinental. Victòria del Barça, que es va endur el títol superant a la final a la vigent campió d'Europa. El Porto, en canvi, el Palau va caure a la final ahir, després dels penals, de fet, després d'empatar a 3 contra el vigent campió d'Europa. També el Telecable Gijón contra les Asturianes en una nova final europea. I fins aquí l'enjoc mitja hora d'esport català de xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, el Pablo Valenzuela, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà dimarts a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
Catalunya està en emergència per sequera. Després de 3 anys sense pluges, les reserves dels embassaments i aqüífers han anat baixant progressivament, passant del 80% fins al 16% actual. Pots consultar les restriccions del teu municipi al visor de la sequera entrant a sequera.gencat.cat. A més, recorda que pots contribuir a l'estalvi d'aigua amb molts petits gestos, com tancar l'aixeta mentre et rentes les dents, prioritzar la dutxa en comptes de la banyera, no fer servir el vàter com si fos una paperera o posar la rentadora només quan és plena. Estalvia aigua. És urgent. És un missatge de la Generalitat de Catalunya.
La xarxa de comunicació local. Ràdio Sant Cugat. www.cugat.cat.
La xarxa Més, la plataforma de proximitat, qualitat i gratuïta, celebra un any. Un any amb tu, gaudint dels podcasts i continguts de més de 30 televisions locals. Esports, castells, documentals, tradicions, cultura popular, podcast i molt més on vulguis i quan vulguis. Entra a laxarxamés.cat i descarrega l'app. La xarxa Més, un any amb tu.
El sabor autèntic i natural, amb garantia d'origen, el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960, treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat, amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
El temps passarà, la música no l'oblidarem i junts viurem records que ja ens han dit adéu. Torna-la a tocar, Sam, el programa de música nostàlgica a Ràdio Sant Cugat. Cada diumenge a les 6 de la tarda, al 91.5 de la FM.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat.
emocionat. No sé si el podré aguantar. Sé que he estat un malson, que mereixo el pitjor. Si em dones la...
Bona tarda, és dilluns. 19...